Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dimecres 10 de juny sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui entrevistarem Xavier Ramos, cap de Serveis Econòmics a l'Ajuntament de Ripollet. Comencem aquest programa que fem Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi. La crisi sanitària pel coronavirus ha comportat una crisi econòmica que tot just comença. Aquesta crisi, però, no només afecta empreses, comerços i ciutadans, també els ajuntaments, que han vist com han reduït molts dels seus ingressos mentre les seves despeses sobrevingudes s'han disparat. Tot això en el context de l'ofegament que suposa per molts organismes locals la llei d'estabilitat pressupostària, que els obliga a acabar l'any amb beneficis i no els permet utilitzar el superàvit d'anys anteriors per despeses sobrevingudes. Per parlar de la situació a l'Ajuntament de Ripollet, parlem avui amb Xavier Ramos, cap de Serveis Econòmics. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ara mateix l'Ajuntament de Ripollet, arrel d'aquesta crisi pel coronavirus, hem parlat diverses vegades en diverses entrevistes, deixa d'ingressar bastants diners. A l'últim ple, de fet, va aprovar deixar d'ingressar la taxa de terrasses i també tots els mesos de poliesportiu, mentre ha estat tancat, amb una rebaixa del 30% dels abonaments fins a final d'any. Només aquestes dues coses ja s'estima que són 100.000 i 700.000 euros. En quin estat està l'economia de l'Ajuntament de Ripollet?
Sí, en primer lloc dir-vos que l'Ajuntament no només deixarà de recaptar aquests 700.000 per la taxa de serveis esportius, que s'afegeix a la rebaixa del 30% dels abonaments fins a final d'any, més els 100.000 que deixarà d'ingressar per les terrasses, per les taules i cadires dels comerços i dels restaurants, sinó que també, evidentment, deixarà d'ingressar per tots aquells serveis que no ha pogut prestar durant la pandèmia, és a dir, des de la declaració de l'estat d'alarma, hi ha una sèrie de serveis al municipi que han hagut de tancar. Per tant, el primer anàlisi que hem fet des de Serveis Econòmics i que ho ha liderat el nostre tresorer ens situa amb una caiguda dels ingressos del voltant de 1.200.000 euros. Val? Per tant, és cert que és una xifra important, però també és cert que d'alguna manera l'Ajuntament ho haurà de poder afrontar. No només des del punt de vista de la liquiditat, per poder fer front a les nòmines, a les factures, a les subvencions, sinó sobretot perquè des de l'any 2012 tenim tres regles fiscals que des de Madrid ens obliguen a complir una sèrie de paràmetres a nivell pressupostari, que són els paràmetres que d'alguna forma ens obliguen a que siguin pràcticament immaculats. Fins que això no es produeixi, no tenim tant un problema de tresoreria, perquè tenim els superàvits acumulats dels últims anys, però sí que podem arribar a patir un problema pressupostari, això és evident.
Clar, perquè aquest 1.200.000 euros que em deies que calculeu que deixeu d'ingressar, no es pot suplir de cap altra manera, no? Ara mateix posar impostos extres, com a hipòtesis, impostos extres o alguna altra manera recaptatòria no seria l'adequat amb la situació actual.
Bé, en tot pla de consolidació fiscal, per dir-ho d'alguna forma, un pla d'ajust es pot fer bàsicament des de la banda dels ingressos o des de la banda de les despeses. Des de la banda dels ingressos, incrementant tipus impositius, i des de la banda de les despeses, evidentment, racionalitzant despesa. De totes formes, encara estem en un estadi preliminar, perquè caldrà avaluar quin és l'impacte real de la caiguda dels ingressos al Ajuntament de Ripollet. Com a punt de partida, sortim d'aquesta minoració de la recaptació de 1,2 milions d'euros, però és cert que hi ha altres impostos que són sensibles a la conjuntura econòmica del moment. Hem de veure què passarà, per exemple, amb l'impost de construccions, hem de veure què passarà amb l'impost de la plusvàlua i també caldrà estar amatent què passa amb l'impost d'activitats econòmiques. Per tant, estem en un primer anàlisi i a partir de que tinguem la foto real de quina serà aquesta magnitud de la tragèdia en relació als ingressos, doncs és cert que s'hauran de prendre mesures, i aquestes mesures podran venir tant des de la banda dels ingressos com des de la banda de les despeses, perquè el que convé, insisteixo, d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és que tu tanquis l'exercici com a mínim amb un euro positiu. Val? Per tant, que els ingressos superin com a mínim amb un euro les despeses, si no és quan després des de Madrid t'obliguen a fer plans econòmics financers, plans de sanejament, que aquí sí que comporten una sèrie de mesures coercitives importants.
Clar, em comentes que per part dels ingressos es deixen d'ingressar aquests de moment calculats 1,2 milions, per la banda de les despeses, hi ha hagut despeses sobrevingudes, que no, en un principi, doncs, evidentment, ningú s'esperava a l'hora de pressupostar aquest any a l'Ajuntament que s'haurien de comprar aquests EPIs, respiradors, s'hauria d'insistir molt en la desinfecció, clar, hi ha totes unes despeses que no es contemplaven. En aquest sentit, no sé per quin valor es calculen.
Doncs aquestes, com que la pandèmia encara no ha acabat, aquestes despeses no sabem quin impacte tindran. Però és veritat que s'han hagut d'adjudicar contractes d'emergència per lluitar contra la pandèmia. Per exemple, s'ha adjudicat contractes de, com deies, de desinfecció de carrers, de reforç als àpats a domicili, de compres d'equips de protecció pels treballadors, etc. No? Com que això no sabem quan serà la seva data final, per tant, encara no li podem posar una xifra exacta. Però és cert que la despesa de l'Ajuntament s'ha incrementat com a conseqüència del Covid-19. Això és evident. Però, per altra banda, també hem de tenir present que tenim un conjunt d'institucions supramunicipals, com pot ser la Diputació de Barcelona o l'Àrea Metropolitana, que ja s'han compromès d'alguna forma a donar recursos als ajuntaments, en aquest cas, per tal de fer front a aquest increment de despesa sobrevinguda, que ningú, evidentment, quan es va fer el pressupost, doncs hi havia pensat, perquè és un fet, evidentment, nou. Per tant, en aquest pla d'ajust, com us deia abans, que, no, que pot afectar ingressos, pot afectar despeses, també caldrà veure quines aportacions extraordinàries acaben fent aquestes administracions supramunicipals. És evident que com més aportació ens facin, menys consolidació fiscal haurem de fer des de l'Ajuntament.
Clar, Ripollet aquí evidentment no està sol, són la immensa majoria, per no dir tots els ajuntaments, que han vist reduïts els ingressos, han vist incrementades les despeses. No sé si cabreu tots els ajuntaments necessitant d'aquestes subvencions.
Sí, és evident. De fet, la Diputació de Barcelona fa cosa de 15 dies ha aprovat un pla de xoc valorat en 100 milions d'euros precisament per fer front a la pandèmia, a les més despeses que ha tingut els ajuntaments, als menys ingressos que tindran, al reforç de l'activitat productiva, també al reforç dels plans d'ocupació, i per tant és cert, solament a la província de Barcelona hi ha 311 municipis que es veuran doncs, beneficiats d'aquestes ajudes, i per tant aquests 100 milions d'euros s'hauran de repartir entre tots.
Em comentaves que evidentment doncs, aquesta situació es deu en gran part a aquesta llei d'estabilitat pressupostària que obliga a tots els ajuntaments a acabar l'any amb almenys un euro de beneficis, de més ingressos que despeses. Entenc que per part de diputacions això no s'hi troben, no, amb aquesta limitació? O també els afecta?
També afecta totes les entitats locals, per tant, des d'ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, diputacions, l'àrea metropolitana i també les comunitats autònomes, és a dir, inclús l'Estat. El que passa que a l'Estat i a les comunitats autònomes se'ls hi permet que puguin tancar l'any amb dèficit, cosa que amb les entitats locals, és a dir, com els ajuntaments, això no està permès. Això va ser com a conseqüència de la modificació de l'article 135 de la Constitució, que es va fer al setembre de l'any 2011. Es va determinar que el dèficit, evidentment, havia de tendir a zero, però que l'Estat i les comunitats autònomes, d'alguna forma, podien fer alguns punts en relació al PIB de dèficit, però que de cap de les maneres ho podien fer les entitats locals. Per tant, les entitats locals han anat generant molt de superàvit durant aquests anys, com a mínim des del 2012 fins a l'any fins al present, fins a l'any 2020-2019, que és l'últim tancat. Però, a més, aquesta llei d'estabilitat pressupostària et diu que aquests superàvits no te'ls pots gastar.
I es queden a la Guardiola, per entendre'ns.
Es queden a la Guardiola perquè només te'ls pots gastar amb unes qüestions molt concretes, essencialment per tornar deute a les entitats bancàries. És cert que posteriorment ho van flexibilitzar introduint que els ajuntaments podrien fer el que se'n diuen inversions financerament sostenibles, però essencialment la llei d'estabilitat pressupostària està pensada per que es rebaixi el deute dels ajuntaments i perquè els ajuntaments d'alguna forma paguin aquest dèficit que poden fer socialment i que fa l'Estat. És a dir, els ajuntaments durant tot aquest període han fet els deures que moltes vegades l'Estat no ha fet.
En el cas concret de l'Ajuntament de Ripollet, que ha estat fent els deures tots aquests anys i té aquests diners estalviats que no es poden pràcticament tocar, com ens comentaves, es podria fer servir, no? En el cas de no existir aquesta llei, es podria fer ús d'aquests diners per ajudar aquest any.
Sí, de fet és una reivindicació que s'està fent des de molts municipis i que està liderant les dues entitats municipalistes catalanes, en el sentit de que hi ha d'haver una certa flexibilització de l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, precisament per això, perquè la llei es va fer l'any 2012 en un context que no té res a veure amb la situació sobrevinguda actual. Ara els ajuntaments no tenen pràcticament deute, molts han endreçat la casa i, per tant, tenen una guardiola, un superàvit estalviat que tampoc se'ls deixa gastar. I, en canvi, és evident que aquesta pandèmia ha evidenciat que cal utilitzar aquests fons que tenim guardats.
Perquè, bé, és una frase que ha sortit en més d'una entrevista amb diferents persones, tant regidors com tècnics de l'Ajuntament i membres d'entitats, que sempre a nivell local són els que primer reaccionen als problemes que hi ha a cada municipi. En aquest cas, l'increment de despesa ha estat degut a això, entenc. Que és l'Ajuntament el primer que pot reaccionar i comprar els EPIs que facin falta, tot això, abans de que a instàncies supramunicipals els arribi notificació d'aquest problema.
Exacte, els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà i com a tal, malgrat que té els recursos que té i malgrat que des de l'Estat no se'ls permet gastar el que té, és cert que té un marge de reacció doncs, molt més àgil que no pas altres institucions doncs, que estan, el seu poder de decisió, per dir-ho d'alguna forma, està més allunyat i com a conseqüència els ajuntaments, no només el de Ripollet, sinó diria doncs, el conjunt del país, han hagut d'assumir una sèrie de despeses que és evident doncs, que no estaven planificades quan es va aprovar el pressupost de l'any 2020. I com a conseqüència, al tancar aquest any 2020, doncs, si això no se li permet una certa flexibilització de la llei orgànica o bé no li arriben recursos d'altres administracions, doncs és cert que pot acabar en una situació preocupant.
Per ajudar doncs, els ciutadans es va decidir fer aquestes modificacions del calendari fiscal. Fa pocs dies, tot just una setmana, es va domiciliar l'impost de vehicles de tracció mecànica, també els primers rebuts d'aquest impost de béns immobles de l'IBI. És per això, no? Per això que em comentaves que en cap moment s'ha rebutjat el tema del cobrament d'aquests impostos?
Exacte. El que es va entendre des de l'Ajuntament és que molts ciutadans i també comerços i empreses doncs patien una situació complicada arrel de també la seva minoració d'ingressos o fins i tot el no cobrament dels ERTOs, per exemple. I, per tant, l'Ajuntament va proposar aplicar una moratòria en el pagament d'aquests diferents tributs. Bàsicament, el que, com comentaves, l'impost de vehicles, que es va demorar un mes, i també l'impost de béns immobles, que recordeu que està fraccionat amb 4 vegades i, per tant, es passarà a cobrar. El primer fraccionament ja va venir el mes de juny, després serà a l'agost, setembre i el desembre. I també durant aquest estat d'alarma no s'han passat al cobrament altres rebuts, no només d'aquells serveis que estaven tancats i per tant no es prestaven, sinó també altres que l'Ajuntament estava tramitant, perquè s'ha cregut doncs, que no era el millor moment per passar-los al cobrament.
De totes maneres, la gent té disponible aquest nou calendari fiscal, sempre a ripollet.cat, només entrar-hi, a dalt a l'esquerra ja hi ha l'apartat de calendari fiscal, i ara ho deies, la gent que vagi amb compte, perquè amb aquest nou fraccionament s'han ajuntat més els altres rebuts, i el d'agost i setembre arriben molt junts.
El que és evident és que a final d'any els impostos s'han de pagar, i els tributs també, no? El que sí que s'ha fet és intentar doncs, que durant aquesta situació doncs, de pandèmia doncs, no vinguessin pagaments perquè la gent doncs, tenia una situació complicada.
Doncs Xavier Ramos, cap de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per acompanyar-nos a Ripollet Ràdio i explicar-nos una mica més com es viuen els números del nostre Ajuntament des de dintre.
Moltes gràcies a vosaltres, a disposar. Bon dia.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dimecres. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres, amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Mirallés a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.